A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
És el nostre darrer temps a la DEC del 2016. Marisol, bon dia, bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
A punt de vacances?
Bueno, sempre hi ha alguna cosa a fer, o sigui que vacances els dies justos.
Els dies justos?
Sí, i després continuar treballant.
Òbviament,
és el que té ser empresari.
Exacte. Les oficines de la DEC obertes també aquests dies.
Les oficines de la DEC oberta tots els dies, menys els de
menys
vacances.
Menys els dies de vacances.
Sí,
eh?
Sí.
Avui ens acostarem a diguem-ne, a dos mons d'aquells que tenen una repercussió pública important, perquè els nostres dos empresaris d'avui fan feines que tenen una projecció pública.
Una projecció pública, i a més doncs, et proposem parlar sobre la campanya de Nadal, perquè elles estan en aquests moments molt immerses en aquesta feina. Per exemple, parlaves o presentaves a la Susana Balaguer, que ella és de JB Sonoritzacions, i durant aquests dies doncs estan en ple apogeu, auge de sonoritzar, per exemple, carrers, per exemple, fires, bueno, que t'ho explicarà ella.
Mm-hmm.
I després, d'una altra banda, doncs, també hem convidat el Santi Roig, que és de Garraf Field Commissions, i no sé si he dit bé commissions o comissions.
Comission,
o
no?
Comissions.
Comissions.
I bé, i que també t'explicarà en quin moment estan en la campanya de Nadal.
Susana.
Bon dia.
Hereva d'una família dedicada al món de les sonoritzacions.
Exacte, i a la música en
concret. Sí, això va començar el pare?
Això va començar entre el meu avi i el meu pare. Quan tenien els Moby i els Cisnes Rojos, ells van comprar un equip de so per sonoritzar-se ells mateixos.
Estem parlant de Vilafranca del Penedès?
Estem parlant de Vilafranca del Penedès, i potser 60 anys. Jo intento averiguar quants anys té la meva empresa i és que no ho sé. Realment, perquè no, clar, l'avi ja no hi és, el
sí.
Pare tampoc, i bueno, i per desgràcia els components dels Moves i els Cisnes Rojos també van faltant.
D'acord.
I els que hi són no se'n recorden.
O sigui que no has tingut mai possibilitat de trobar, de dir, què et diré, l'expedient de la constitució de l'empresa,
no.
Alguna cosa així? No.
No, tothom em diu cap a 60 anys, més o menys.
Molt bé,
però bueno,
doncs
pues aquí estem.
Ho deixem així. L'empresa sempre s'ha dit així, Susana?
JBD Sonoritzacions.
JBD Sonoritzacions.
Que és Joan Balaguer Domingo.
Entesos.
El nom del pare.
I a partir d'aquí, de les sonoritzacions, llegíem en el web contractació d'espectacles.
També.
I això deu ser
contractació d'espectacles. Max, orquestes, el que et convingui, drag queens, el que faci falta.
Quan vas pensar que valia la pena anar més enllà de l'estricta sonorització? O sigui, aquest és un, diguem-ne, una branca de negoci que es va afegir a l'original.
Una cosa va lligada amb l'altra. Ara nosaltres mateix portem la gestió de la sala de ball swing del Teatre al Casal. Clar, fas tota la gestió, des de llogar l'orquestra fins a pagar-los-hi, fins a cobrar l'entrada de la sala, tot, ho portem tot. Llavors, clar, una cosa et porta a l'altra. Una persona particular que vol fer la seva festa d'aniversari diu: jo vull un grup de folklore que em vingui a ballar, pues, perquè m'agraden les sevillanes. Pues, evidentment, busques aquest grup de folklore perquè li agraden les sevillanes.
Han canviat molt aquestes coses? Ho dic perquè abans els aniversaris, escolta'm, si pots trobar. Però ara s'ha sofisticat molt, això? Es demanen coses d'aquelles que dius...
No.
Pallassos...
Això continua sent el mateix.
Això continua sent el mateix.
Continua sent el mateix, sí. Una comunió d'un nen et demanen uns pallassos, un casament et demanen camarers falsos, et demanen coses d'aquestes.
Què és un camarer fals?
Un camarer fals. Un camarer que...
Ho dic per si...
Et fa
tu
un
vas,
espectacle
per si el
mentre
telèfon,
t'està servint.
Per si vas al perfil i dius camarero falso.
No
va així això, eh?
No va així això. És un camarer que s'acopla al resto dels camarers, que evidentment et porta el teu plat a taula, però igual et treu un florero i comença a regalar flors. I funciona així. Allà enmig de la taula i es queda amb tothom, perquè dius, bueno, aquest noi no està bé. Clar, evidentment. O treu un polvoritzador d'aquests i et regales al centre de flors de la taula.
En tu no deuen aixecar la camisa la primera, eh?
Bueno, mi una vegada aquest... vaig sortir corrents perquè la sensació allò, han caigut un mogollon de plats i clar, dius, hòstia, s'han fet mal segur. i no, eren unes xapes metàl·liques que van tirar.
D'acord, i corrents a veure què... O sigui que la pròpia empresària patint per veure què havia contractat.
També rebut
contracte. Què dona més, des d'un punt de vista empresarial, si el negoci de la sonorització o la contractació d'espectacles? Què tira més?
La sonorització, si es paguessin realment les hores que no són pagades...
En Sergi fa així, que això deu ser tot.
Tu vas a un taller mecànic i ells et cobren a tant l'hora. O un especialista de l'electre, o la sonorització no és valorada.
I el cotxe no el treus si no és pagat?
Evidentment. La sonorització, en aquest sentit, no és pagat.
Ho han dit sempre els professionals de la sonorització, que no és pagada.
I un tècnic, evidentment, tampoc no és pagat.
Tampoc no és pagat?
No, no és pagat.
És a dir, que amb el pas dels anys això no ha millorat.
No, no, de fet, aquesta, nosaltres estem mantenint
preus. Aquesta visió de sempre de els que porten el so fan aquí totes les hores d'un rellotge i cobren una misèria. Una misèria, ens entenem, eh? Llenguatge,
sí.
Llenguatge popular, això no ha canviat.
No ha canviat, és igual. De fet, nosaltres estem intentant mantenir preus. Evidentment, feines noves, fas... te cures a la realitat o intentes acurar-te a la realitat del que és... però totes les feines que s'estan fent any rere any mantenim preus.
Quan, és clar, quan el pare va començar, pocs es dedicaven a això.
Evidentment. Llavors es guanyaven la vida, perquè hi havia poca
D'acord.
gent.
Ara hi ha molta competència?
Ara hi ha competència, competència desleal. Qualsevol es compra un equip de so i jo sonorizo el que sigui. Aquesta és la tipus de competència que trobem. Que no és competència directa, perquè al final la gent sap on està la qualitat i la professionalitat i no és una competència directa, perquè clar, et pot venir un nen d'un niño, un papà X i no et donarà el servei que hi ha darrere una empresa solera com la nostra. Clar, és una competència desleal en el sentit que t'està prenent una feina que no li pertoca. I tothom és músic, i no és veritat, no tothom és músic. No tothom sap fer una festa, no tothom pot orientar cap a el que tu vols fer o cap a tu el que tu vulguis fer o el que tu vulguis...
El vostre és un món de guerra de preus?
És un món de guerra de preus.
De guerra de preus.
Sí, sí. Evidentment hi ha les empreses, superempreses, que es dediquen al lloguer puro i duro.
Sí,
que tu vas allà a Barcelona, agafes el que necessites i tanto dia i punto. I el servei tècnic és, si no te funciona, pues ja vendràs i me lo devolveràs. Però tu t'has de traslladar. En canvi, nosaltres el que ens ha donat potser la confiança o el que s'ha treballat molt durant aquests anys ha sigut el servei tècnic. És a dir, tu vens, em llogues una il·luminació, per el que sigui, aquella il·luminació en el moment de connectar-la, que pot passar, exploten les bombetes, em truques i ja no et deixo venir, t'emportem unes i fem el canvi. Estem un servei quasi bombers 24
sí,
hores,
sí, sí, sí.
Com aquell qui diu, i és el que ens ajuda a mantenir-nos en el mercat.
Després hi tornarem. Com passes la nit de Cap d'Any? Perquè és clar.
Treballant-la.
Anava a dir, amb tantes coses instal·lades, suposo, per tot arreu.
Treballant-la.
Allò, Susana, patat per aquí, patat per allà, o tot va bé, o què?
No, la nit de Cap d'Any, com et comentava abans, gestionem la sala de ball
sí.
5 i fem un sopar. Fem un sopar, l'any passat van ser quasi 200 persones sopant, i bueno, evidentment portem una orquestra, fem sopar, però clar, ho gestionem tot nosaltres.
Mm-hmm.
L'entrada de la gent, 200 persones... És. I bueno, un manteniment i clar, després s'obre portes al públic.
I la mateixa nit teniu coses instal·lades...
Ja fa molts anys que no.
Ja fa molts anys que no.
Ja fa molts anys que no, degut a que tothom té un equip de so. Va arribar un moment que els equips de so professionals valen molts diners, però els equips de so de batalla no valen tants diners. Però és igual, et salven la nit de cap.
D'acord.
Ja està.
Fet servir una expressió que molts diuen, és igual. El cas és que faci soroll i que tiri. Això,
la qüestió
ja
és que faci soroll i que tiri.
Sí, al final és això, eh?
És això.
Ho reduïm, gairebé ho reduïm tot en això.
Sí, 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 ho reduïm a això. Evidentment, sempre i quan no et
contractis
això també bé, que llavors no és igual com sona.
Els principals clients qui són?
Bàsicament treballem per ajuntaments.
No?
Molts ajuntaments. Ajuntaments particulars que volen... que ja han treballat i empreses que ja han treballat amb nosaltres i volen continuar treballant amb nosaltres.
Paguen a l'hora?
Paguen a l'hora.
Caram.
paguen a l'hora. Jo, la veritat és que no tinc problema. No tinc problema. Mira, el meu pare va començar, i suposo que això s'ha mantingut, i evidentment quan nosaltres vam agafar l'empresa, jo ho he intentat mantenir, el que no es porta bé el raspallo. Però acostumen a pagar l'hora, és veritat. Jo no tinc problema de cobro actualment. En tinc un i l'estem perseguint. Punto. A partir d'aquí, la gent paga l'hora. La gent és complidora, perquè si tu estàs content amb el servei que t'han donat, no tens per què no pagar. És com quan vas a comprar el pa, tu el pagues al moment, doncs és el mateix.
T'has dedicat sempre a això, Susana?
No.
No?
No.
Què feies?
Bueno, durant porto ara 15 anys que l'empresa és nostra, del meu marit i meva,
sí.
I sempre has estat allà. Però jo treballava en una empresa, feia una jornada al dematí i a la tarda em dedicava a JBD. I l'empresa aquesta va plegar i ara em dedico el 100% a JBD.
Això de la conciliació de la vida familiar i la professional deu ser
bueno, té els seus complex, moments, no? Té els seus moments. Amb temps que no es treballa o que la feina fa una baixada, evidentment és més dur. Però quan hi ha feina, com que no tenim temps, doncs no passa res.
La tardor continua sent l'època de l'any més fluixa?
No, per nosaltres ha canviat la història, l'estiu.
Sí?
L'estiu és l'època de l'any més fluixa. Nosaltres tardor, hivern i
primavera,
treballem moltíssim. L'estiu tot vale. És així.
D'acord.
És així, està funcionant així. A l'estiu una terrassa pot agafar qualsevol nen d'una escola de música i com que el papa li ha comprat un altaveu, doncs aquest nen va i fa un concert. Quan a l'hivern es busca la professionalitat, que és el que hi ha, que tu vols que vingui aquella gent, la terrassa és un complement, que hi poso música perquè així tindré més gent i dona igual com soni. En canvi, a l'hivern, com que el tens a l'interior i vols que et vingui la gent, tu vols qualitat. Llavors és quan recorreixen a nosaltres.
Quantes persones sou a l'empresa?
Tres.
Tres.
El meu marit, el meu fill i jo.
Tots tres a full time, suposo.
Tots tres a
full time.
I som un... Clar, tots lluitem per un bé en comú de l'empresa.
Està clar, està clar.
Evidentment, quan tenim setmanes loques com aquesta, pues, tirem d'autònoms. Perquè no pots tibar, no.
D'acord.
El problema de la nostra empresa és que quan tu tens algú ensenyat, llavors marxes, compra un altaveu i va fer bolos porals. I llavors...
Bueno, això no ha canviat tampoc, eh?
No.
Això no ha canviat.
No.
Una a la mínima que pot, aleshores ja,
sí.
Ja es dedica, eh? Santi Roig, bon dia.
Bon dia.
En Santi es dedica a un ofici, vaja, diríem que amb una certa complexitat, eh?
Molta.
Perquè ha de col·locar moltes peces a lloc abans que es pugui veritablement fer allò que es persegueix.
Correcte.
Què és la Garraf Film Commission i si té alguna cosa a veure amb aquella antiga Sitges Film Commission que potser a algú li sona d'alguna cosa, saps?
Sí, correcte. Bé, de fet, és bona pregunta, no? Què és? De fet, bàsicament l'essència, efectivament, això va començar amb l'època amb en Jordi Baixet i quan es va projectar mirar de fer una ciutat d'imatge, tal qual. Bueno, un dia en un sopar de castells, doncs, parlant amb en Jordi, hosti, Jordi, això vols dir que aneu bé perquè doncs, treballava amb altres televisions i productores
És a dir, dedicaves bàsicament a què?
Sí,
allò que en diuen la producció, per dir-ho així.
Sí, pel meu mal cap, i d'això doncs vaig començar amb 14 anys, a la producció audiovisual.
La Susana riu, sí. Per allò del mal cap i els 14 anys.
Sí, tant de bo hagués fet cas a ma mare que volia fer dentista i tots aquests anys ja estaria en altres situacions. Però bé, i llavors, des de llavors, doncs, tinc la setmana que em faré 50, vull dir que des de llavors porto, doncs, no sé, 36 anys.
Fent
producció audiovisual. Producció audiovisual, de rodatges de programes de televisió i rodatges de cinema, i bueno, tot, no he parat mai, vull dir que he fet...
Per definir una mica, un productor és aquell home que fa el possible perquè tot estigui a punt.
Bé, ja, amb això m'ho pregunten moltes vegades, perquè hi ha una certa confusió amb els crèdits. Llavors, diguéssim, la figura del productor del puro, aquell brètol...
El dels diners, per dir-ho així.
El dels quartos, efectivament, sí. Aquest és el productor. Llavors, després, per sota hi ha els productors executius, que com la paraula diu, és el que executa la producció. El del puro, en teoria, ha fet les gestions, en el cas dels americans són tots jueus, deixem-ho així, llavors, estic enredant, llavors, i a partir de sota hi ha els productors executius. Si mireu qualsevol capítol del CSI, veureu que hi ha una successió de productors executius brutals. Cada productor executiu a sota té una productora. Diguéssim, els americans, per exemple, cada productor executiu que tu veus al CSI és com una productora que executa determinades seqüències del guió. Amb la qual el director
que
va
tenen,
passant...
Que tenen, suposo, assignat un pressupost determinat, etc etc.
No, no, un productor executiu d'un capítol de CSI, d'un dels capítols, és més gran que qualsevol productor aquí d'Espanya.
D'acord.
Sí, sí, d'Espanya.
I, per tant, està absolutament dividida la tasca...
Totalment.
I especialitzada la tasca de cadascú
el
amb
director,
els seus ajudants.
El director va passant, va empalmant equips... O sigui, no treballa amb un sol equip, no?
D'acord.
I llavors, aquest és el productor executiu. Aquest, en el cas de la publicitat, se li diu cap de producció.
Uh-huh.
I en el cas de la televisió és el productor executiu i en el cinema també es diu un cap de producció. I el productor continua siguent el del puro i els quarts, saps, el brètol.
Sí.
Que és el que ha aconseguit els diners. El que els ha aconseguit, que no vol dir que els tingui. Els bons no posen un duro, els que aconsegueixen. Els que el posa és qui m'està posant massa ja, perquè llavors ja hi ha alguna de
perquè
vocació...
Perquè senyal que alguna cosa no va, eh? No?
Ah, exacte.
Senyal
exacte.
Que alguna cosa no va.
Si el producte és bo, arriben sols.
Tornant a la teva experiència,
correcte.
Per tant, en diferents àmbits, tu has estat un productor executiu.
Correcte, correcte. Algunes vegades he fet de productor i tant de bo no ho hagués fet. No, no tinc el perfil.
D'acord.
No.
En el cas del Garraf Film Commission,
correcte.
Fas de...
Bé, és que avui en dia la producció, diguéssim, s'està... El que nosaltres abans, quan teníem 20-25 anys, fèiem tots de tot i tots carregàvem, això inclús en les produccions petites ja no passa. Llavors, ara s'està especialitzant molt i la part de la localització, a on es roda, ha agafat un valor molt important en tant en quant els permisos per fer qualsevol cosa avui en dia són terribles. Llavors, així com abans ens presentàvem, posàvem el trípode, rodàvem, no sé què, ai, quina gràcia! Ara no, ara se't presenta la patrulla i et diu, escolta, què fas tu aquí? Va, el permís.
Mm-hmm.
Llavors, ah, no, quin permís? Això passa molt sovint amb la gent que comença. No, llavors, què passa? Que ja hi ha una gent que única i exclusivament gestionen les localitzacions.
Això és el que feu vosaltres?
Bé, nosaltres el que és que treballem per la gent que gestiona les localitzacions.
Entesos.
A les productores.
Entesos.
Correcte. Llavors, quan vàrem muntar la Film Office, que llavors tornem a les,
sí,
en els
orígens,
correcte, el que vàrem fer és que a tots aquests localitzadors que busquen localitzacions factibles, que això és molt important, perquè tu pots tenir un... Per exemple, quan avui demanaran 3 o 4 coses,
sí,
però se tenen que poder arribar 14-17 camions i unes 24 vans, i si té que poder posar un generador a prop... I no tens que tallar els carrers perquè tot això ho has d'aparcar.
Jo què sé, posem un exemple.
Sí.
Vull filmar una escena al moll de Vallcarca.
Correcte. Bueno, aquí li has dado.
Sí?
El deseado, això és el Promised Land, això és la tierra prometida.
Ah, sí?
Sí, Uniland és una de les localitzacions més desitjades. Aquí si vol voler... Si
tant la rodar... fàbrica com el moll, com sí. L'entorn, tot
sí.
Aquell entorn.
Sí, aquí si ha volgut rodar Speed... La pel·lícula Speed, dues vegades ho han intentat. Hem intentat rodar amb la Madonna, amb el Schwarzenegger, que vam acabar rodant a la pedrera, ara
sí.
Que és primavera, amb una pedrera d'aquí de Garraf. Hem intentat rodar moltes coses, però el deute d'Uniland és tan bèstia, que ni que els ofereixis els pressupostos dels americans no els hi afecta. Llavors, les mesures de seguretat laboral de la pedrera són d'aquestes empreses són de desquici, són una borrada. Llavors no els hi compensa deixar-nos entrar a treballar 100-200 persones allà dintre per lo que els hi donarem. És que ni que els donéssim un milió d'euros, és que no sé si en deuen 2.000 o 15.000, no sé com deuen.
Però és a dir, això funciona de la següent manera. Un...
Imaginem que ens deixen el que sol d'imaginar-ho ja
imaginem que ens deixen al port de Vallcarca.
Buah. això seria brutal, seríem els reis de la producció a Europa. Llavors, sí, no, aquest moll té un valor brutal per la producció, molt, molt, molt fort.
Sembla mentida, eh?
Sí, no sé.
Tantes vegades que ho veiem passant amb el tren i dius, mira, un moll, pobret, allà.
Jo me'l miro cada vegada que passo, però penso, i et faries creus la de vegades que m'he apuntat.
Allà, allò, per no avançar molt en aquest tema concret, però allò és propietat d'Unilan.
Unilan
és la propietària d'allò?
Sí.
No té res a veure, ni Generalitat, ni Ports de la Generalitat, ni res.
No.
És d'Unilan, allò?
D'Unilan, sí.
D'acord.
Llavors, diguéssim, imaginem que hi ha una productora, mira, un cas que la gent li sorprendrà, pues, els cotxes necessiten asfalt sense ratlles, pàrquing sense pintar. Perquè si tu veus un anunci amb les ratlles del pàrquing, doncs flipes. I això és una cosa que... Llavors, jo em passo el dia enganxat al... I mira que em conec la comarca, no t'ho explico, però buscant esplanades asfaltades. Llavors, què passa? Si tu no tens horitzó...
Per fer anuncis de cotxes, eh?
Sí, els cotxes és el 80-85% dels rodatges que es fan.
D'acord, és a dir, el 80-85% dels rodatges que us demanen localitzacions són per anuncis de cotxes.
Ara, per exemple, estem gestionant un BMW, per un Volkswagen, per dilluns. I hem fet també, ara estem un altre amb un Honda per dimecres o dijous, home, Llavors,
i clar, intentar que siguin, suposo, localitzacions diferents, perquè factibles. Si no acabarem veient per televisió la mateixa...
No et pensis, eh?
No,
perquè al final han de ser factibles. Per exemple, el cas del Parc Natural del Garraf, doncs és un dels espais més demandats per rodar-hi. Si bé, entre aquí ens fotríem en un jardí.
D'acord. Sí. És delicat rodar-hi. Demana molts permisos rodar-hi.
No tant, per tant, s'ha simplificat molt, certament, però, diguéssim, no s'ajusta ben bé les realitats del sector amb els preus que posa el parc.
Anem molt a una cosa més planera.
Sí.
Vida real. Quan va venir David Bisbal a rodar...
Hòstia...
O quan va venir Coca-Cola a rodar aquest spot que explotava
aquest hi ha moltes.
T'ho pregunto en el sentit de ja és un lloc que coneixem tots, Baluar, Fregat, aquest entorn, què es pot pagar per rodar allà?
No, és més...
O va d'una altra manera, això?
No,
per aquells que puguin dir, bé, Sitges en treu alguna cosa d'això, de l'ocupació de la via pública per un ús determinat, no?
Correcte. De fet, un dels grans encerts va ser fer les taxes de rodatge a les ordenances, que et puc dir que hi ha molt pocs pobles a la comarca.
Que les tinguin?
Sí, i Garraf, Baix Penedès, tot això no les té, no en tenen. Abans aquestes tarifes es varen fer en funció de la realitat del sector. De lo que, si a un fotògraf li demanes 700 euros quan passa al parc per anar a fer una foto, dius, però si és el pressupost que tinc jo, com haig de pagar amb una taxa? Si li demanes 150 o 120, doncs et dirà, home, ei, vinga, som-hi.
Fins aquí,
20,
sí.
No? Uh-huh. Això va ser un gran encert. Llavors, ara ens ha passat amb la Shakira, doncs, per exemple, rodant a Vilanova, doncs, que hi ha una part de Vilanova que és massa barat.
El veu portar vosaltres també, aquest esfot?
Sí.
Hi ha una part de Vilanova que és massa barata?
Sí, per rodatges.
Per rodatges.
Perquè no hi ha una taxa, no hi ha una ordenança.
D'acord, la part de la Geltrú, la part de la Geltrú.
Correcte. Allà a la plaça de la Concepció,
sí.
Allà és massa barat. Massa, perquè varen pagar massa poc, però tanmateix la plaça de la Vila és molt car.
Varen pagar massa poc per tot el que,
correcte,
per tot el que va suposar.
Per l'afectació que hi havia i per
la plaça
el que el
de la
sector
Vila...
s'admet. I la plaça de la Vila és una passada, és caríssim, és brutal. Llavors, bueno, es va compensar, no, diguéssim,
sí.
Perquè vàrem estar 4 dies a la
brutal,
plaça de la Vila.
Què vol dir?
Home, doncs que...
Aquell dia de rodatge?
Sol amb la taxa, sí. Ja eren 1.800 euros.
1.800 euros d'ocupació?
De l'ocupació.
D'acord.
Clar, això, si tu vas un sol dia per un spot, no repercuteix tant, però si n'hi estàs 5, doncs...
5 per 1.800?
Correcte, doncs van, ja quasi te'n vas a 10.000 euros, no? Sol amb la taxa.
D'acord.
Llavors, bé...
A Sitges hi ha algun lloc que valgui això?
No. De taxa?
De taxa?
No, diguéssim.
El més car és?
El més car és rodar entre l'Avinguda Sofia, la via del tren,
sí.
I Balmins.
Sí, tota aquesta zona de la franja marítima.
Més,
sí.
Correcte.
La zona de la postal.
Correcte. A Garraf hi ha botigues,
sí.
Al passeig. I, diguéssim, la façana marítima, sense comptar, diguéssim, el que seria Balmins, el que seria la platja dels Vins o l'Atlàntida, tot sí, això, ja és una mica més barat.
D'acord.
Això és el que està tarifat. Llavors, després, hi ha una zona més barata aquí i després hi ha una molt barata que és a de darrere.
D'acord. Com a molt, què pot costar aquí un dia?
La taxa.
Sí.
Estaries en... a veure, si fas talls de vehicles,
sí,
estaries amb uns... 1.050 o alguna cosa així, si fas talls de vehicles. Si talles el pas a vianants, que és l'opció més cara perquè és el que més s'ha de respectar,
sí,
i que és greu, diguéssim, l'afectació, te n'aniries a uns 1.200-1.300, sí, al dia.
És a dir, a la fregata que talles passos de vianants i tot això, et pots gastar 1.200-1.300
sí,
euros per dia.
Sí, de moment sol, però això sol és la taxa, després ja van entrar més coses. Però...
Els que venen aquí, què busquen? La postal que pensa tothom?
Sobretot hi ha una part molt important. En el sector, si en el conveni, si el rodatge és a més de 50 quilòmetres de la seu de la productora, han de pagar més car. Es paguen més car les hores, es paga més car tot.
D'acord.
Per tant, si tu agafes on estigui la productora, agafes el compàs, que se n'hi diu la norma del compàs, en el sector dius, escolta, és que el compàs em diu tant. Doncs arribes a Vilanova Cubelles, aquesta zona. Més enllà els hi surt molt car. Torredembarra té unes platges precioses, té uns muntanyans, té tot, però és massa lluny, ja comença el preu molt alt. Això és el primer de tots els factors. I a partir d'aquí, que si tu te'n vas cap al nord... cap al Maresme,
sí,
hosti, allà està tot enxantatxonat, tot fa baixada, vies, carreteres, espigonots, aquí hi ha molt de camp per córrer. L'aeroport està 10 minuts, és més ràpid venir a Sitges que anar a la plaça Espanya.
D'acord.
Tot això fa...
Gairebé ens vindries a dir que des d'un punt de vista pragmàtic, sí, no és que interessi tant la postal o la imatge, sinó que sinó que interessa és que està a prop... és molt aprofitable com a relació qualitat-preu.
Sé que quan dius això la gent queda una mica diguéssim, nosaltres el sentiment aquest dia venen a Sitges perquè és molt maco.
És que et dic, venem al contrari, no? I resulta que venen aquí perquè surt molt més a compte.
És que operativament és molt bo. Ara bé, té en contra la dificultat de l'estrator dels carrers, els punts, llavors sol es roden determinats llocs perquè hi pots posar 17 camions, perquè pots posar no sé quantes furgonetes.
D'acord.
El passeig, botigues, la platja de Garraf, que aquesta sí que té una idiosincràsia pròpia. Aquesta sí que té una identitat pròpia, que és les casetes.
Hi ha algun aspecte de normativa que t'agradaria que fos més laxa o més adaptada al que vius cada dia? Com, per exemple,
el parc natural.
Sí?
És un desastre. Sí. És brutal. I no és mala intenció de ningú, és desconeixement. Sí. El parc natural ens ha passat, per exemple, hi havia la presentació del Seat Ateca i Seat, doncs, va... El Seat Ateca és un cotxe que està pensat per la gent que viu en una ciutat, és una mica elevadet, és un sub d'aquests que se'n diu ara, per la gent que viu a la ciutat i li agrada anar de tant en tant fer sortides pel bosc i tal, però no per fer el brètol amb el 4x4 deixant la muntanya fer un iogurt o fent el que vulguis, no, sinó per... Mira, anem a fer aquesta pisteta. Llavors, el parc natural és un espai ideal per aquest cotxe. Llavors, què passa? Que nosaltres, la Seat va portar durant 45 dies...
45 dies?
Portava cada dia 7-8 periodistes de tot el món, bloggers i periodistes de crítics de cotxes. Evidentment, no portava el de la Fulla Parroquial, amb tots els respectes, el mossèn?
Sí, sí, sí.
Però portava tios amb milions de seguidors, milions de seguidors. Bueno, doncs aquests senyors tenien que venir aquí, arribaven a l'aeroport, els donaven una clau del cotxe, del Seat Ateca, amb una ruta feta.
Sí.
Aquesta ruta sortien de l'aeroport, pujaven al parc natural pel Ratpenat,
sí,
se n'anaven fins a Ribes, entraven a l'autopista, passaven per Canyelles, Vilafranca, Mirador de les Caves, els hi feien una mica de dinar, tornaven cap a l'aeroport, tornaven al cotxe cap a casa.
Això durant 45 dies.
Durant 45 dies, si multipliques uns 6-7 periodistes al dia per 40... et dona la idea dels milions. Amb tot aquest recorregut és obvi que on esperaran els periodistes a fer una foto del cotxe és aquí dalt al parc, que és on tens un espectacle de vistes brutals.
Està clar.
I que és l'essència del cotxe.
Està clar.
Val. Doncs per això la Seat, el Parc Natural va demanar a la Seat 590 euros al dia. Llavors els altres diuen, home, però a veure, si és que això per què t'ho he dit? Però si jo passo, perquè si el periodista passa amb el seu cotxe per aquí... A partir d'aquí, si tu multipliques 45 dies per 590...
És a dir, Seat va demanar el permís al parc natural...
Sí, clar, no,
perquè òbviament l'havia de demanar...
En aquest cas ho vaig fer jo perquè amb la Seat treballem molt, perquè estan molt a prop.
D'acord.
Llavors hi viuen molts de la SEAT aquí,
sí,
ja
sí,
els
sí,
va
sí.
bé fer rodar, sí, moltes sí, coses de SEAT aquí. Però clar, quan tu els dius 590 per 45, no sé si algú és de per aquí de números, però la llesca és important.
Ah. Deixeu-m'ho mirar, perquè si sí, sóc sí. a temps d'allò, 590 per 45, 26.550 euros.
Perquè passin uns periodistes, facin una foto, ho pengin, si és que esperaven a fer la foto, ho pengin i ho vegin milions de seguidors. Paral·lelament, mentre tot això passava i ho intentàvem solucionar, que els de la SEAT, evidentment, van canviar la ruta i se'n van a un altre lloc, òbviament, perquè ho pagarien sense cap problema si fos una cosa raonable. Però passar amb el cotxe un periodista que li cobrin això, bueno. Paral·lelament, fent gestions, en els autobusos de Barcelona hi havia una campanya de visita als parcs de Catalunya. En els adhesius dels autobusos. Llavors, és allò de dir, què passa, que no és que hi hagi una maldat ni ningú vulgui fer, és que hi ha un desconeixement del sector. Hi ha una instrucció que és, ei, s'ha de generar recursos perquè això s'autogestioni, o en aquest cas els diners d'aquestes taxes va a la caixa única, no va al parc en concret. El que passa és que si es fes això mateix i s'adaptés, doncs potser s'haguessin generat 9.000, 8.000 euros, però és que a més el retorn publicitari de tots aquests periodistes de tot el món és incomptable.
Que, la imatge de l'Església, què val?
Bueno, per poder cobrar-la, tindríem que registrar-la, com s'ha fet amb alguns edificis. Però...
Perquè és una de les localitzacions que no apareix, eh?
No
apareix allò estrictament. No, jo vull filmar el que es vegi a l'Església, no apareix en el llistat de localitzacions, però en canvi sempre està present allà, no?
Bé, és que no és... Diguéssim, quan tu poses la punta, el problema que hi ha és que ja saps on ets. Nosaltres ho sabem, eh?
D'acord.
A nivell de tot
sí,
el món
sí, sí.
No
tant, no, està clar.
Però nosaltres sí, sabem que és la icona i és el logo. I llavors disparem. De fet, el que hem estat intentant tots aquests anys és que cada vegada que vego rodar, li bumi. En el cas de la Coca-Cola, doncs vaig fins que no el vaig veure en antena, no em vaig estar tranquil. Clar. Perquè no ho saps mai si el
realitzador
es posa a editar
i si
entrarà o no.
I si després sortirà o no sortirà, i com sortirà, ho vés a saber,
exacte,
no?
Exacte, sí. En el cas, a més, de l'explosió de la Coca-Cola, això és una anècdota molt divertida que va passar, que no se sap, hi ha, diguéssim, el director d'art és la persona que s'encarrega de decorar tot. Llavors, allà, el director d'art, doncs, el carrito, la d'això de vigilants de la platja...
Sí.
Tot.
Tot l'atrezzo, el cotxe...
Les peces que hi havia allà, com si fos Los Ángeles, sí, sí. El gimnàs a la platja... Bé, vale. Tot aquest mandango, havien estat tota la nit anterior pintant els frankfurts amb un soplet per cremar-los per un costat per l'explosió, i pensava, però si això es petarà tot...
Com I no ho veurà ningú!
Els pots de ketchup, els pots de mostassa pintats per un costat perquè sembla que...
Està clar.
Però surt tot volant. Bueno, doncs... aquest plano va tenir una preparació de cas, vam començar per la tarda d'un dia i vàrem acabar a la matinada
de
mateix,
sí, sí.
Ja al moment de ja la càmera principal i després hi havia les altres càmeres per si a cas, clar. I per tenir diverses tomes, i la càmera principal, el director d'art estava en una banda, la banda dreta de la mirant la càmera d'esquenes a la banda dreta,
sí.
I el monitor del director estava a l'esquerra.
Sí.
On estava el director mirant. I en el moment de van dir 3, 2, 1...
És una acció.
Efects, motor, efects, el director d'art es va posar, va anar a mirar el monitor del...
D'acord.
I va posar el caparrot davant.
És a dir, es va incorporar per veure el monitor i va posar el cap davant, tapant
tota la càmera. I es veu el caparrot del cap d'art, del director d'art, que es posa davant de la càmera, i llavors... Clar, en aquell moment tu pels walkie-talkies comences a sentir uns crits, uns renecs, uns de tots, no? I no identifiques què està passant, no? Però clar, abans et venen cap aquí i dius, Santi, hem de repetir el petardo. I què m'estàs dient?
Una altra vegada.
Però què m'estàs dient?
Què passat?
Clar, abans truquen el corporal de guàrdia...
I dir, escolta, que ho tornem a repetir.
Un altre petardo... Bueno, no ha hagut queixes, encara no s'ha queixat la gent... Bueno... Clar, llavors torna a construir la caseta, el Frankfurt...
Torna a repetir una altra vegada tota la història.
Tot el seu lloc.
Susana, les empreses de sonorització, anècdotes mil, eh? També?
Bueno, també.
També,
tenim,
eh?
També. Sí,
també
sí.
Suposo que moltes, eh?
Sí, també en tenim, sí.
El que passa és que reies de les que apuntaven...
Clar, perquè aquestes són més sonades i més laborioses. Aquesta se'ls porta molta més feina.
Li he preguntat preus a ell. Contractar una orquestra, què val?
Home, a ple estiu, un pastone.
Un pastone vol dir?
12... La gent no s'ho pensa. Clar, a veure, una de les lluites...
Anava a dir, què en diem orquestra ara?
Orquestra a partir de 5 músics.
D'acord. Fins a 5 músics, què és? El que deien les avis, un conjunt?
Conjunt, grup, duet, terceto...
El que vulguis.
Ahí estamos.
D'acord.
A l'estiu se'n poden anar cap a 20.000 euros, tranquil·lament. Sí, sí. Sí, sí. I el problema d'això és que la gent no valora. No valora, no entén que aquells músics cobren. No entén que tenen un desplaçament, que tenen unes dietes. Els diguéssim, la gent com nosaltres, perquè una orquestra toqui a les 11 de la nit, comença a treballar a les 7 del matí, carregant furgonetes, a les 9 està a la plaça, a les 3 de migdia ho ha de tenir tot més o menys muntat, a les 4 fer proves, sopar algo i a les 11 començar a tocar l'orquestra. Hora i pico i nosaltres hem de desmuntar. Això ens implica una feina seguida de més de 24 hores. No, quan tu dius que una orquestra cobra 20.000 euros, si tu calcules que la sonorització potser és el més barat d'una orquestra, la gent tampoc no valora el que... Els ajuntaments, per exemple, fan festa major, orquestres, totes gratis, tot gratis, tot. Després no recuperen els diners, perquè a més ara s'ha inclòs el botellón. Clar, abans, com a mínim, l'ajuntament muntava la barra, tenia allà uns voluntaris i recuperava alguna d'aquests diners. Ara, en el moment que tu fas alguna tancat i cobres sí. una entrada, et diuen, ah, no, m'espero l'estiu, ja els veuré l'estiu, perquè venen de gratis. Clar, llavors ens dius, és que és el que ens trobem nosaltres a la sala. Clar, nosaltres cada diumenge cobrem una entrada barata, però la cobrem. Però per què? Perquè o el grup, l'orquestra o el que tinguem cobra. Evidentment, no ve de gratis. Cobra i tu li has de pagar. I el personal que hi ha dintre aquesta sala també està treballant i li has de pagar. Llavors et diuen, ah, no, jo vindré a l'estiu perquè venen per festa major de gratis. I dius, vale, perquè tot és gratis. La feina de músic està desvalorada completament.
O sigui que està com sempre.
Sí, però aquesta vegada
com sempre dic,
s'ha greujat més.
La vida de músic, que donava aquella sensació de que mires, va arrossegant per pobles. I...
Sí, sí? Sí, sí, està molt desvalorat, però per això, perquè els ajuntaments fan tots els concerts gratis i, bueno... Digue-ho per qüestió de vots, digue-ho per...
Sí, sí,
festa major Vilafranca. Sí. No pot ser que et vinguin grans orquestres gratis. I a més és que no ho recuperen ni amb la barra. És que dius, com a mínim, ho faig gratis, però jo recupero amb la barra, però és que no, perquè s'ha instal·lat el botellón de carro i no fan barra. Aquest és el gran problema. Abans, quan jo era més jove... Festa Major Vilafranca, tu compraves el programa i hi havia diverses actes pues que tenies un descompte, un 10%, un 5%, jo què sé, va venir la Mondragón i venia un 10% de descompte amb el tiquet de l'entrada, pues vale, però tu pagaves 10 euros. Si amb aquest 10% pues en pagaves 8 o en pagaves 7, però pagaves. Ara no, ara tot és a la Rambla i tot és gratis. Clar, llavors tu com a empresari t'apreten amb els peus, clar, és que això no ho puguem perquè no ho recuperem. És que aquí esclar. Està el problema, que no es recupera. Llavors dius, clar, i et van apretant, i dius, per això et comentava jo que nosaltres a l'estiu cada vegada menys.
Ja, perquè tots aquests maldecaps afegits
sí.
de lluitar pel preu per
lluitar, per perquè no t'ho pagaran. No t'ho pagaran, i després cada orquestra, per exemple, a Mondragón, o la Xata, o ja té el seu equip propi amb la seva gent que els hi munta cada dia, que evidentment jo si m'ho donen avui per demà m'estaré més
està
estona
clar.
A muntar-ho que si no pas ho faig cada dia i sempre munto clar, igual per
clar.
Ells evidentment, però que llavors tampoc no t'ho paguen la realitat de lo que val, Vull dir, realment les orquestres cada vegada tenen el seu equip propi i el seu personal mm-hmm. propi.
En dos minuts, Santi, les Costes de Garraf és una localització.
Sí.
Però tallar-les és un pecat mortal, no?
És el pitjor que em poden demanar, el pitjor de tot.
Per què s'ofereixen les Costes de Garraf?
No, no s'ofereixen.
No s'ofereixen?
De fet, quan vàrem fer l'últim rodatge que es va fer...
I del qual se'n va parlar tant, perquè sí. La carretera va estar tallada, vostès ja ho saben.
Correcte. Llavors, amb el localitzador que ho vàrem fer, que és el mateix que vàrem fer la Coca-Cola, i que hem fet el Schwarzenegger, hem fet uns quants, els més grossos. Amb ell, diguéssim, arrel d'això vam tenir moltes consultes de localitzadors i de productores que em diuen que jo vull venir també. Saps? Si ell ho fa, perquè no jo? Jo vaig dir, mireu, perquè francament, perquè hi havia una agenda de vacances a la Direcció General de Trànsit. Per això es va passar. Això és la realitat. Llavors va colar, però
això,
la persona que...
Això és així?
Sí, perquè la persona, diguéssim, clar...
Que frenava.
Que realment, això... diguéssim, té la responsabilitat de parar allò...
Era de vacances.
Que en un moment estava de vacances.
Va ser hàbil.
I per això va colar.
Va ser hàbil.
No, no ho sabia. No,
no ho sabia ningú.
Ara ho sabeu vosaltres, ho sé jo, perquè sé efectivament el que va passar. M'he callat, perquè tampoc a ningú li importa massa, però llavors, clar, quan els altres em preguntaven i els deia, bueno, entra-ho. Si ja sé el que passarà, que quan li arribi amb ell...
Ah, exacte, mira.
Hosti, és que ni ens ho demanen.
D'acord, d'acord. Com que ell no hi era, això va passar.
Va passar, perquè és un dels responsables. Clar, a veure, avui en dia... és que cada dia roda molt a les carreteres de Catalunya, molt.
Total, que s'aprofiti algú a que... Quan torni a estar de vacances, que serà
bueno,
això, doncs...
El... Sort que el col·lectiu no són aquestes entrevistes, perquè si no, aprofitem venir a mirar el calendari.
Que a més no serem molt identificat.
Jo volia dir-te una cosa, que és que...
Ràpidament.
Molt ràpid. Pensa, aquí Sitges, la clau de l'èxit dels rodatges d'aquí Sitges és perquè hi ha tota una sèrie de gent en estaments que fan una tasca totalment que no es veu, que són claus perquè es pugui rodar tant a Sitges.
Vinga.
Claus. Sense ells...
Ràpidament, quins són?
Et dic, és que no sé si dir els noms, perquè és que em sabia greu deixar-me'n.
Doncs no els diem, però hi ha gent clau que
vital.
Funciona,
sense
vital, per això. Santi, gràcies. Susana, gràcies.
Molt bé.
Fins l'any que ve.
Fins l'any que ve. I molt bones festes a tothom.
Molt bones festes. 3w.adetcat amb la Marisol. La tornarem a retrobar l'any que ve, l'any 2017.
Ja
en 5 minuts hi tornem. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.